El cas Errejón aboca sumar a l'abisme. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
El cercle al voltant de Yolanda Díaz i de Sumar s'estreny després de la caiguda d'Íñigo Errejón. A l'espera de més denúncies, avui la gran incògnita és qui sabia què, Joan Bota.
Més Madrid i Sumar neguen que estiguessin al cas que Errejón fos un agressor. Els comuns demanen perdó i Podem assegura que va comunicar les seves sospites a Yolanda Díaz, que aquesta tarda donarà explicacions.
Madrid, Paula Brujats i Dani Sainz de Aja.
L'escàndol d'Errejón deixa el partit de Yolanda Díaz en una situació crítica i Podem apunta que la vicepresidenta espanyola podria haver actuat abans l'any passat després de conèixer-se la denúncia d'una noia a les xarxes socials que deia ser víctima d'una agressió sexual per part d'Errejón. Més Madrid defensa que Errejón va rebaixar aquest cas i diuen que no van actuar perquè no van tenir cap altra denúncia. Avui han admès que va ser un error.
I mentrestant, el govern espanyol tanca files amb Yolanda Díaz i des de la Índia, Pedro Sánchez diu que va actuar bé amb celeritat expulsant a Errejón i garanteix la continuïtat de la coalició encara que des del PSOE demanen a Sumar que depure totes les responsabilitats. El cas dona més munició al PP i Vox, que ja pressionaven pel cas Coldo, i ara amb l'escàndol Errejón diu Feijó que el govern espanyol s'acabarà cuinant en la seva pròpia hipocresia.
Mentrestant, desenes de milers d'usuaris d'autobús a l'estacada per la vaga dels transports d'avui.
Els conductors reclamen jubilar-se als 60 anys.
Unitat mòbil a Barcelona, Mireia Sala.
A les parades d'autobús hi ha més cues i més temps d'espera, fet que causa malestar entre alguns usuaris. Ara circulen un 20% dels busos i a partir de les 4 de la tarda ho faran el 40% fins a les 8 del vespre, quan tornarà a ser del 20%. Aquest matí els conductors d'autobús han fet manifestacions a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
I als Estats Units, el trumpisme incendia la recta final de la campanya per les eleccions presidencials quan falten 8 dies pels comicis. Washington, Francesc Garriga.
En un acte multitudinari a Nova York, els insults i comentaris racistes es van succeir de manera exagerada, amb referències a la comunitat porto-riquenya que fins i tot el propi Partit Republicà, cosa inèdita, ha sortit a matisar. Els demòcrates adverteixen que això és el que li ve a sobre el país si Trump guanya les eleccions.
De tornada a Catalunya, Junts per Catalunya ha reunit aquest matí la seva nova executiva després que ahir Carles Puigdemont va tornar a ser proclamat president del partit.
En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el nou vicepresident de la formació, Antoni Castellà, aposta perquè Junts s'obri a tot el catalanisme.
Convergència i Unió era la gran formació catalanista d'aquest país en la qual hi cabíem, suposo, els independentistes. Junts ha d'aconseguir ser la gran formació independentista on hi caben els catalanistes.
I al Catalunya migdia d'avui també us parlarem del fenomen dels francesos que venen a Catalunya a estudiar fisioteràpia.
Vic, Girona i Manresa són les ciutats amb més estudiants francesos d'aquesta especialitat. Venen atrets perquè aquí estudiar fisioteràpia és més fàcil i més ràpid que a França, on en canvi hi ha moltíssima més sortida laboral. Sentiu Mirai Ochordorena, que és coordinadora del grau de fisioteràpia de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
Diria que fa uns 15 anys o així, de cop va venir un estudiant francès, que l'any següent van haver-hi 3, però ja després van haver-hi 30, 40, fins als números que tenim ara mateix.
I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda, els esports, avui Laia Tudel des de París, on Aitana Bonmatí pot guanyar la pilota d'or.
És el que s'espera aquí a París, al costat d'on som ara, al Teatre Châtelet, que Aitana Bonmatí torni a recollir la pilota d'or, seria la segona consecutiva, i la blaugrana aterrarà d'aquí una estona a la capital francesa, acompanyada del president Joan Laporta, d'algunes de les companyes també nominades, com Alexia O'Brien Hansen, i també de Lamine Yamal, que rebrà el premi a millor jugador jove de la temporada passada. Una altra gran nit pel Barça per tancar la setmana del Bayern i el 0-4 al Bernabéu.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. En general, complicada als punts on plou amb intensitat, com ara l'autopista AP7 a la zona de l'Alt Empordà. També hi ha dos accidents que provoquen cues a la mateixa AP7 entre Cerdanyola del Vallès i Barberà en direcció Girona. Aquí hi ha tallats els dos carrils de l'esquerra per un accident entre un camió i tres turismes. Afecta també la calçada lateral, la B30. A la Ronda de Dalt, aturats de Pedralbes a Sant Gervasi en direcció al Nus de la Trinitat per un altre accident que ocupa també el carril de l'esquerra. I a la C-55 hi ha aturades d'Esparreguera a Abrera en sentit sud per enllaçar amb l'autovia A2.
Tot això, la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bitxí.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxí Català us ofereix el temps.
Comencem dient que la pluja de les últimes hores ha fet pujar les reserves als pantans de les conques internes. Dijous estaven al 27%, ara ja són al 29%. Són 10 hectòmetres cúbics més. La pujada més important des del mes de juny. L'embassament que més se n'ha beneficiat és el de la Baells, on han entrat més de 6 hectòmetres cúbics en 48 hores i ara està al 49% de la seva capacitat. Però també s'han beneficiat Sau, la Llosa del Cavall o el pantà de Foix, que està gairebé ple amb un 93%, on no hi ha manera de remuntar. És a Darnius Boadella, continua baixant, o a Siurana i Riu de Canyes, que es mantenen gairebé sense aigua. Tot això després de les pluges dels últims dies, de les últimes hores, que, Francesc Mauri, han de continuar els pròxims dies, a les pròximes hores. Bon dia.
Bon dia, doncs sí, amb irregularitat, això sí, per exemple, aquest matí podem parlar de fracàs en el pronòstic a les Terres de l'Ebre, on havia de ploure amb ganes i no ho ha fet. Sí que és veritat que ha plogut a la nit, sí que és veritat que ara mateix plou amb ganes a diferents punts del Ripollès, a l'Empordà, Garrotxa i algunes zones pròximes d'Osona, de l'interior de la Selva, del Pla de l'Estany i àrea pròxima, i ho continuarà fent. Irregularitat, però de moment aquest vespre nit el més fort tornaria a ser l'àrea del nord-est, Costa Brava Nord, Pirineu més oriental i Terres de l'Ebre, litoral i prelitoral de forma irregular. De cara demà, atenció, País Valencià, podria caure literalment al cel. Molta aigua, precaució en aquest sector. A Catalunya, irregulars. I dimecres podrien tornar amb ganes, amb intensitat forta, a qualsevol punt del litoral i prelitoral. Dia a dia, hora a hora, minut a minut, millor seguir-ho.
Molt bé, doncs a les dues t'anirem trucant cada dia, per tal que ens ho vagis explicant. Fins ara, Francesc.
Fins ara.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El cas d'Íñigo Errejón s'embolica i estreny el cercle al voltant de Yolanda Díaz. Podem assenyala directament la líder de Sumar i l'acusa d'anomenar Íñigo Errejón com a portaveu al Congrés quan ja estava avisada dels seus comportaments. Des de Més Madrid, el partit que va fundar Errejón, admeten errors, però insisteixen que desconeixien les denúncies contra el seu líder. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. A l'espera de les explicacions de Yolanda Díaz aquesta tarda, avui que ja ha tornat de Colòmbia, creix la pressió sobre ella. Podem l'apunta directament. Asseguren que el juny de l'any passat, i quan encara eren part de Sumar, ja van avisar Yolanda Díaz de les conductes d'Errejón i diuen que va quedar en les seves mans decidir el seu futur després de difondre's a les xarxes la denúncia d'una noia per una suposada agressió sexual en un concert a Castelló.
Nosotros lo único que decimos fue comunicárselo a la persona que entendíamos que podía hacer algo al respecto, que era Yolanda Díaz.
Una suposada agressió que també avui Més Madrid ha dit que sabia, però que van deixar en res després de preguntar pel tema a Errejón i que ho rebaixés. Un error, segons han admès Rita Maestre i Mónica García.
Las explicaciones posteriores que nos fue dando, vemos ahora a la luz de los acontecimientos, que fueron insuficientes, que fueron ambiguas, y asumimos el error en haber dado por buena su versión.
Si hubiésemos sabido que era un agresor, créanme, hubiéramos ido directamente a una comisaría.
Han negat haver-lo encobert. Avui Mónica García ha explicat també que Errejón tenia problemes personals.
Es verdad que sí que pensábamos que tenía problemas personales que eran de otra índole. Intentamos ayudarle, pero ahora bien, nadie, repito, nadie conocía las terribles acusaciones, denuncias de maltrato y de violencia sexual que estamos conociendo ahora en los últimos días.
I tot i aquests problemes personals que deia García, Yolanda Díaz el va designar portaveu de Sumar al Congrés. Aquesta tarda s'espera una dura intervenció de Yolanda Díaz contra Íñigo Errejón, ens diuen fons de Sumar, per intentar tancar la crisi oberta per l'escàndol que ha deixat el partit de Yolanda Díaz en una situació molt crítica.
I mentrestant el govern espanyol, que intenta blindar-se d'aquest cas Errejón i assegura que no acabarà amb la legislatura. Pedro Sánchez ha tancat files amb Yolanda Díaz davant dels atacs d'Alberto Núñez Feijóo, que avui s'ha envoltat dels seus barons per denunciar el que considera que és un govern envoltat d'escàndols i de corrupció. Seguim a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia. Durant el seu viatge a la Índia, Sánchez ha reconegut als periodistes que la situació és dolorosa i desagradable, però manté la confiança amb Yolanda Díaz perquè creu que ha actuat amb rapidesa, demanant a Errejón la seva dimissió, i assegura que el govern seguirà endavant fins al final de la legislatura. Ho ha repetit després el ministre Fernando Grande Marlaska a Televisió Espanyola.
Ha provocado en el entorno progresista una concreta conmoción, pero desde luego no estamos preocupados en relación a lo que es la coalición de gobierno y mucho menos para esta legislatura, pues todavía le quedan 2 años y medio de desarrollo.
Fons del PSOE confien en la gestió del seu soci de coalició, però en públic reconeixen que Sumar ha de depurar totes les responsabilitats necessàries. El cas deixa tocada la imatge d'un govern feminista i el PP i Vox se n'aprofiten, envoltat pels seus barons. Alberto Núñez Feijóo pronostica al govern de coalició que se li farà allargar la legislatura per l'acumulació d'escàndols.
Espanya necessita i merece un futuro con mayor ambición que el de conocer cuál será el siguiente engaño. ¿O cuál será el siguiente escándalo de su gobierno? ¿O la legislatura durará lo que tenga que durar? Y es cierto que a todos los españoles se nos va a hacer larga cada día que la prolonguen, pero tened claro, a ellos se les hará aún más larga.
I pressiona amb el cas Koldo a Sánchez, assegura que pren el pèl als ciutadans quan diu que no coneixia l'empresari de la trama, malgrat fer-se una foto amb ell, però el president insisteix que mai van creuar paraula i li recorda a Feijóo la seva foto amb un narco gallec.
I encara si tornem sobre l'afer Errejón, els comuns, que estan integrats dins de Sumar, han demanat perdó avui per aquest cas i han volgut deixar clar que desconeixien les acusacions d'assetjament sexual contra Errejón. El portaveu dels comuns, Joan Mena, ha traslladat a les víctimes plena solidaritat i suport i s'ha compromès a treballar intensament, diu, per refer la confiança en la formació d'esquerres que ha fet sempre bandera del feminisme.
Volem demanar disculpes a totes aquelles persones que s'hagin sentit decebudes per aquests fets i per no haver estat capaços d'abordar-ho millor. Ens comprometem categòricament a treballar incansablement per refer la confiança amb totes les persones que s'hagin sentit desil·lusionades per aquests esdeveniments que són tan desagradables i tan intolerables.
Deixem aquest embolic i parlem d'aquest dilluns complicat per moure's amb autobús a tot Catalunya. Ara mateix només en circulen el 20%, tant de TMB a Barcelona com els metropolitans i els interurbans de la Generalitat. A partir de les 4 de la tarda i fins a les 8 del vespre seran del 40% els que sí que circularan. La jornada de vaga, convocada per Comissions Obreres i la UGT, entre el col·lectiu de conductors per reclamar la jubilació als 60 anys, té un seguiment total, segons els sindicats, que s'han manifestat a les 4 capitals catalanes. Ho hem anat seguint des de primera hora del matí. Quina és ara mateix la situació a les parades del centre de Barcelona? Martí Cuní, Mireia Sala.
Doncs les parades estan més plenes del que és habitual i el temps d'espera també és més llarg. Això ha fet que en alguns passatgers hagin optat pel metro, que ha tingut un 6% més de validacions. A les zones on no hi arriba el metro, però, els viatgers es desesperaven.
Espero el de 40. Quan he arribat, posava que faltava mitja hora i ja porto més de mitja hora aquí i no passa. I han dit que hi havia un 20% de serveis, però em sembla que ens han enganyat.
El H8, llevo aquí más de una hora. Si quieres, arroz, Catalina. Es una vergüenza, o sea que... Dejadez, total.
Bueno, hasta hace 10 minutos estamos esperando, pero vemos que no aparece el bus y el tiempo que va a tardar para venir. Así que no sabemos si vamos a tener que coger un taxi o qué.
Els conductors d'autobús s'han manifestat aquest matí des de la plaça Cerdà de Barcelona, a la Gran Via, fins a la seu de la patronal Foment del Treball, a la Via Laietana. Comissions Obreres afirma que la vaga ha tingut un seguiment del 100%, i TMB diu que a primera hora hi ha hagut piquets a totes les cotxeres, però han pogut treure més de la meitat de la flota i s'han pogut cobrir de sobres els serveis mínims.
Aquesta vaga repercuteix també en el dispositiu que Renfe té muntat entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona pels usuaris que han de combinar obligatòriament el tren i l'autobús arran de les obres al túnel de Roda de Barà. Anem a Sant Vicenç de Calders, Montse Gené, com s'han viscut fins ara?
Hola, bon dia. Aquí a l'estació de Sant Vicenç de Calders ha estat un matí complicat de gestionar, però se n'han anat sortint perquè els serveis mínims de primera hora han pogut anar absorbint l'arribada de passatgers, amb excepcions, com els autobusos que anaven a l'Hospitalet de l'Infant i a Salou i PortAventura, que han obligat a fer esperes llargues, com en el cas d'aquesta usuària, l'Adriana.
Tinc una assignatura amb un notari. Aquí, esperant, a veiem si ens en surten bolets a terra.
Hi ha hagut situacions de neguit, com la de l'Imma, estudiant de la Universitat Rovira i Virgili.
domicili.
Jo estem anant un poc d'exàmens, aleshores, entre que els trens no funcionen bé, i amb els busos ja és pitjor.
Els estrangers, molts amb destí a PortAventura, no acabaven d'entendre res, i els informadors els han arribat a donar aquestes opcions.
Tienen la opción de coger fila seca y de ahí coger un taxi. Cuesta más o menos unos 10 euros.
Fins i tot ja aquí ha perdut un avió.
Sí, porque tenía que llegar al aeropuerto y no entendí con estos buses qué pasó.
Cal dir que hi ha força gent que ha decidit arribar a l'estació en cotxe particular perquè no se'n refiava.
És un quart de tres de la tarda. Fem una pausa i de seguida anirem als Estats Units, on, a poc més d'una setmana de les eleccions, la campanya electoral s'ha escalfat encara més.
Catalunya migdia.
A Bauhaus fem 35 anys i ho celebrem amb tu. Sortegem 35.000 euros directes a la teva butxaca. Res de vals o cupons. Escaneix el tiquet de compra i completa el formulari. Així de fàcil. Condicions a Bauhaus.es. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Saps què valen les teves joies? Afir que sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Vine a Bauhaus i celebra-ho encara més amb els nostres superdescomptes de més del 50%. Descomptes que fan història.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, inserts i accessoris de marques professionals amb els millors preus. Obramat.es, on compren els professionals. Obramat.
Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart. L'equip de campanya de Donald Trump defensa que el comentari d'un dels participants al míting de Nova York ahir, en què va dir que Puerto Rico és una illa de porqueria, no reflecteix l'opinió del candidat republicà. Trump, però, no el va corregir en la seva intervenció posterior, on va reiterar que els Estats Units és un país ocupat pels immigrants. Artistes que tenen arrels porto-riquenyes, com ara Jennifer López, Ricky Martin o Bad Bunny, han rebutjat l'insult i han demanat el vot per Kamala Harris, que troba que el llenguatge del míting de Donald Trump ahir és humiliant i crea divisió. Washington, Francesc Garriga.
S'havia pensat com un acte apoteòsic i de gran demostració de força per enviar el missatge de victòria clara. Trump, en efecte, ha omplert el Madison Square Garden, però el que s'ha sentit en les prop de 6 hores que ha durat l'acte és una llarga llista d'insults, comentaris racistes i teories de la conspiració, com mai s'havia vist. Un dels moments més polèmics, el monòleg pretesament humorístic del comediant Tony Hinchcliffe, que s'ha referit a Puerto Rico així.
No sé si ho sabeu, però ara mateix hi ha literalment una illa d'escombraries flotant al mig de l'oceà. Crec que es diu Puerto Rico.
Ok, all right.
Cal tenir en compte que més d'un milió de porto-riquenys tenen dret a vot, molts en estats clau. A l'acte també s'ha fet referències a Kamala Harris, dient-li estúpida, que és l'anticrist, i s'ha insinuat que és una prostituta. A Hillary Clinton se l'ha qualificat literalment de filla de puta, tot en boca dels principals assessors de Trump. Un d'ells, també literalment, ha advocat per assassinar els demòcrates a les urnes. Alguns republicans s'han desmarcat dels insults a Puerto Rico. Els demòcrates avisen que això és el que vindrà si Trump guanya les eleccions.
Mentrestant, encara en la informació internacional, Israel manté les campanyes militars contra Hamas i Hezbollah a Gaza i al Líban l'endemà de reprendre les negociacions per un alto el foc. Sobre la taula, una iniciativa egípcia per aturar dos dies les hostilitats i intercanviar hostatges israelians per presos palestins, Eva Pineda.
L'exèrcit israelià ha bombardejat aquest migdia el port històric libanès de Tir, patrimoni de la humanitat, després d'un primer atac a primera hora que ha fet 5 morts. També manté el setge al nord de la franja, on hi hauria 100.000 persones atrapades sense accés a menjar ni a medicina. Pel que fa a l'atac de dissabte contra l'Iran, les autoritats mantenen viva l'amenaça de venjar-se, tot i l'advertiment israelià. Sentim el primer ministre d'Afers Estrangers de la República Islàmica.
Farem servir totes les eines disponibles per respondre de manera decidida i eficaç a l'agressió del règim sionista.
Sobre la necessitat urgent d'un alto el foc al Pròxim Orient, se n'ha parlat avui a Barcelona a la 9a edició del Fòrum Regional de la Unió per la Mediterrània. Hi han participat una quarantena de països i institucions, tret d'Israel, que ha declinat la invitació. Barcelona, Albert Manyà, bon dia.
Bon dia. L'organització ha fet una crida a aturar la guerra i denunciar la impunitat d'Israel. Els estats participants, a excepció d'aquest país d'Israel, que no hi ha volgut participar, han condemnat les violacions dels drets humans, els atacs dels cascos blaus i més d'un que ara ha estat la copresidència jordana de la Unió, que ha criticat la inacció de la comunitat internacional i ha denunciat el que ha qualificat de neteja ètnica. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, ha expressat la impotència d'acabar el seu mandat sense poder posar fi al conflicte i ha denunciat també l'actuació d'Israel.
Porque decir que hay ataques contra UNIFIL sin decir quién es el que los hace es ocultar parte de la verdad, y que los hace es el ejército de Israel. Y por lo tanto hay que condenar al ejército de Israel, no a un ser innominado. Hay que condenar a quien hace lo que condenamos. De lo contrario, la condena se queda corta.
Per la seva part, l'anfitrió de la trobada, el ministre espanyol d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha remarcat que per implementar la solució dels dos estats, primer cal un alto el foc, després reconstruir Gaza i, finalment, fer una conferència de pau.
I encara una cosa més de la informació internacional. Tensió creixent a Geòrgia i preocupació més que notable a nivell europeu després de les eleccions que mantenen al poder el partit prorrus Somni Georgià. Aquesta tarda es preveu una mobilització massiva als carrers de la capital de l'ex-República Soviètica, Sergi Roca.
La convoca l'oposició, que no reconeix la victòria del partit oficialista amb un 54% dels vots. Enmig de les acusacions d'importants irregularitats, el primer ministre Irakli Kovachidze denuncia que es vol alterar l'ordre constitucional i insisteix que manté l'adhesió a la Unió Europea dins dels seus plans.
Tenim unes prioritats de política exterior molt significatives i, naturalment, la principal és la integració europea. Esperem un restabliment de les relacions que creiem que podrem reactivar de manera intensa a partir de principis de l'any vinent.
La Unió Europea i l'OTAN demanen una investigació independent de les eleccions. Fa setmanes que alertaven dels intents d'ingerència russa, un extrem del qual els acusa per contra el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
S'està intentant desestabilitzar la situació a la República. Els intents d'interferir també són visibles a simple vista, però en cap cas venen de Rússia. Hi ha un gran nombre de forces de països europeus que han intentat influir en el resultat d'aquesta votació. Això, de fet, s'ha dit públicament i ningú ha intentat amagar-ho.
Coincidint amb aquesta situació volàtil, el primer ministre hongarès Viktor Orbán viatja avui a Geòrgia en el que sembla un intent de desmarcar-se de la Comissió Europea. Des de Brussel·les ja han dit que, malgrat ostentar la presidència de torn de la Unió, Orbán no representa els 27.
Tornem a casa nostra, perquè Junts per Catalunya ha reunit aquest migdia per primera vegada la nova executiva presidida per Carles Puigdemont a través de videoconferència. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Antoni Castellà, flamant nou vicepresident de Junts, ha apostat perquè el partit s'obri al catalanisme no independentista, Jordi Corbalan.
Després del congrés del cap de setmana, el fins ara líder de Demòcrates i antic dirigent d'Unió creu que Junts s'ha de convertir en el pal de paller de l'independentisme, ocupant una posició central en la política catalana, que concreta d'aquesta manera.
Convergència Unió era la gran formació catalanista d'aquest país, en la qual hi cabíem, hi poso, els independentistes. Junts ha d'aconseguir ser la gran formació independentista on hi caben els catalanistes.
Castellà admet que les relacions amb Esquerra estan, diu, esbarlades i que cal generositat per recosir-les amb la nova direcció, sigui qui sigui el guanyador.
S'haurà d'intentar. A mi em consta que per part del president Puigdemont sempre ha hagut la voluntat de diàleg respecte a l'Oriol Junqueras, sempre. Per tant, no ha de ser un hàndicap per part nostra.
El nou vicepresident de Junts ha reclamat al govern de Pedro Sánchez un gest contundent per facilitar la tramitació dels pressupostos de l'Estat, com pot ser la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Anem a la publicitat i després us expliquem l'allau d'estudiants francesos que tenim a casa nostra estudiant fisioteràpia.
Catalunya migdia.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 9 i 10 de novembre una gala d'estrelles i solistes de l'Òpera de París.
Primeres figures de l'Òpera de París mostren l'elegància de la dansa més refinada en un programa divers de grans peces del ballet.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a lafactcultural.cat.
Pla de recuperació presenta el Pla Didivell.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenim un pla on hi caben els teus plans i que està transformant el país. Aquest pla també és el teu pla. És el teu moment. Entra ara a planderecuperación.cop.es i fes-lo realitat. Finançat per la Unió Europea. Pla de recuperació. Gobierno de España.
El dilluns 4 de novembre, Mundo Deportivo celebra quarta gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Bimbo, Dazón, Renfe, Hyundai, Estrella Damm, Sofascor i Allianz.
Jona, a què et dediques?
Organitzo armaris.
Què són armaris?
Armaris. Armaris de persones.
Treballes per alguna mena d'ONG, per persones discapacitades o... Aviam, que m'estic ficant en un merder. Quina mena de persones els organitzes els armaris?
A persones tu trobes que hi ha alguna possibilitat que connectem?
Cites Barcelona. Últims capítols de la temporada. Dimecres a la nit a la plataforma 3CAT i a TV3.
Disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. El 40% dels alumnes que han començat aquest curs al grau de fisioteràpia a les universitats privades o publicoprivades de Catalunya són estudiants francesos. A les universitats públiques, però, només són l'1%. La Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, és on aquest fenomen és més aclaparador. Gairebé 3 de cada 4 estudiants són francesos. El motiu principal, la dificultat que tenen per poder fer aquests estudis al seu país, Sara Canyeter.
Sí, és que els estudiants expliquen que a França han de fer un primer any de Medicina General i després passen en una prova per aconseguir una de les poques places de fisioteràpia que s'ofereixen. És el cas de l'Alice, la Flora, en Pierre i l'Axel, que ara són alumnes de quart.
Y estábamos como 1.500 personas y había 27 plazas para fisio, por eso que es muy difícil.
He hecho 2 años de medicina en Francia, pero no tengo el concurso al final de fisioterapia y la única solución es de venir aquí.
Yo vaig venir directe després del batxillerat, sí.
La majoria dels alumnes que arriben no parlen ni català ni castellà, una qüestió que resolen el primer any amb un curs accelerat, i és que necessiten demostrar un nivell mínim de llengua per poder-se titular, però també necessiten entendre's amb els usuaris que tenen quan fan les pràctiques.
Hablaba castellano y a ver si no nos entendemos, utilizamos las manos o no sé, Google Traducción o otra manera, pero siempre bien.
Pot ser més complicat, però si no... ens podem fer comprendre, també, utilitzant el llenguatge corporal, tot això.
La segona part d'aquest fenomen, Sara, és que, quan acaben d'estudiar aquí, se'n tornen a treballar a França.
Sí, diuen que hi ha més feina i que les condicions laborals, els sous, són millors. I per això molts estudiants catalans també marxen amb ells. És el cas de l'Anna Marc, que ja fa uns anys que viu i treballa a Perpinyà.
Jo tinc amics de Ceret que viuen a Figueres. Inclús conec gent que venen treballant 2 dies i se'n tornen. Perquè només treballar 2 dies aquí, si treballes a full, et pot sortir com treballar una setmana a Barna.
En dades dels més de 1.600 fisioterapeutes que hi ha a la Catalunya Nord, més de la meitat o tenen nacionalitat espanyola o són francesos que han estudiat aquí.
I no deixem de parlar d'estudiants, perquè 2 de cada 3 alumnes sense plaça a FP de grau mig no estudien res més. Són dades del Departament d'Educació que reformarà el calendari de matriculació de l'FP per evitar que surtin del sistema. Tots els alumnes hauran d'estar matriculats el 31 de juliol amb un procés que serà centralitzat i per internet. Barcelona, Miquel Jarque.
Educació vol reduir els 4.300 alumnes de grau mitjà que van sortir del sistema l'any passat. A més, gairebé 33.000 alumnes que no es van matricular o bé perquè no complien els requisits o bé perquè, malgrat tenir plaça assignada, no van acabar de formalitzar-la. El nou calendari en el que s'està treballant quedarà així, segons la consellera del RAM, Esther Niubó.
Començaria el 23 de maig, acabaria a finals de juliol, si bé cerca amb un procés extraordinari de gestió de vacants al setembre, però, en tot cas, aquest procés sempre acabaria abans de l'inici de curs.
Escurçant el procés de matriculació pel curs 2025-2026. Ara, amb l'agost entremig, esperen reduir els alumnes que no es van matricular. Les mesures, a més, inclouen millores en l'orientació dels alumnes perquè coneguin tota l'oferta formativa i la construcció d'almenys 4 centres per alumnes amb risc d'abandonament.
La concentració de gasos d'efecte hivernacle continua pujant i torna a batre rècords malgrat els compromisos firmats per la comunitat internacional per tal de reduir-los. Un informe de l'Organització Meteorològica Mundial alerta que la pujada de temperatures es mantindrà durant dècades, fins i tot en el cas improbable que frenéssim radicalment les emissions, Montse Poblet.
L'informe constata que els nivells de diòxid de carboni, responsable d'un 64% de l'escalfament global, continuen pujant i ja han augmentat un 11,4% en les últimes dues dècades. Oksana Tarasova, una de les autores de l'informe, ens posa en context.
Mai havíem vist uns nivells de CO2 com aquests a la història de la humanitat. De fet, caldria remuntar-se entre 3 i 5 milions d'anys quan la temperatura a la Terra era entre 2 i 3 graus més càlida i el nivell del mar estava entre 10 i 20 centímetres per sobre de l'actual.
El 2023 també es van batre rècords d'emissions per incendis forestals i van continuar pujant les emissions d'altres gasos d'efecte hivernacle, com el metà o l'òxid de nitrogen. Anna Pérez Català, investigadora especialitzada en canvi climàtic de l'Institut IDRI, reflexiona sobre les conseqüències que això tindrà per tots nosaltres.
Els gasos no desapareixen de l'atmosfera així ràpidament. Es queden acumulats i, per tant, això ens condemna que hi hagi aquesta acumulació durant anys i, per tant, l'increment de temperatura que hem viscut avui seguirà sent-hi i anirà augmentant durant els propers anys.
Malgrat la gravetat del problema, els plans de reducció d'emissions que els governs de tot el món han presentat a Nacions Unides estan molt per sota del que necessitem. Amb el que ara hi ha sobre la taula, ens situem inevitablement en un increment de temperatures d'entre 2,6 i 3 graus a finals de segle. L'acord de París recomanava no superar el grau i mig d'escalfament i alertava que de cap manera hauríem d'arribar als dos.
Hem sentit els senyals horaris de dos quarts. La promesa dels governs d'augmentar l'oferta d'habitatge públic topa amb la realitat del sector de la construcció. Falta mà d'obra. Ara mateix ja hi ha un dèficit d'uns 150.000 treballadors. Constructors i instal·ladors reclamen més places de formació i confien en la immigració per captar treballadors, Pilar García.
Ara a Catalunya hi ha uns 227.000 treballadors al sector i actualment falta personal a moltes branques. Jorge Santamaría, de la consultora de recursos humans LHH del grup ADECO.
Encarregats d'obra, caps d'obra i caps de grup d'obra.
Hi ha molts projectes constructius que no es fan perquè no hi ha gent, no hi ha peons, sobretot.
I també falten instal·ladors. Raül Rodríguez, de la Federació de Gremis d'Instal·ladors.
18.000 treballadors que necessiten les empreses d'avui per demà, que és una autèntica barbaritat. Si no tenim un sistema de formació professional fort, tot el que és el teixit productiu es ressenteix d'una forma molt important.
Davant aquesta situació, el sector també creu que la immigració té un paper clau.
O importem talent de fora, o és impossible cobrir totes aquestes posicions, i de fet és el que et dic, és que no s'estan cobrint. El tema és portar la immigració que tingui aquesta formació per estar a peu d'obra i que no són només peons, sinó que són operaris que han d'estar especialitzats.
La falta de personal s'incrementarà els pròxims anys i es vol construir més, en un sector on ara mateix la mitjana d'edat supera els 45 anys.
I una cosa més abans de la publicitat. El grau de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra i l'Autònoma inclourà aquest mateix any un mòdul obligatori per saber reconèixer i gestionar els errors mèdics. La iniciativa és fruit d'un estudi de l'Hospital del Mar i la UPF, on s'ha preguntat als ciutadans com han de ser els metges del futur. Barcelona, Mònica Mas.
Per fer l'estudi s'han triat 17 persones representatives de la societat, 10 dones i 5 homes i una persona trans, que a grans trets volen que els metges del futur tinguin una visió més global de la salut dels seus pacients, que apliquin l'última tecnologia mèdica i que tinguin, en el fons, un tracte molt més humà amb els pacients que tenen. En aquest sentit, l'estudi subratlla que cal canviar la gestió que fan els metges quan s'equivoquen i aprendre dels seus errors. El doctor Joan Ramon Masclans és cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar i també degà de la UPF.
Els pacients en l'estudi ho han dit. Ells reconeixen que poden haver-hi errors mèdics i el que demanen és que no s'amaguin i que el professional sanitari ho reconegui, ho expliqui i què passa arrel d'aquest error mèdic i què es farà per subsanar-ho.
L'objectiu és que els estudiants de 5è i 6è ja aquest mateix any facin un mòdul obligatori i posteriorment facin simulacions per saber com afrontar un error mèdic.
Passen 3 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe, et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà. Ocasió.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucant ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No, no. Una oyenta més del tot i la tota.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Tengo derecho a ir a prisión.
Usted tendrá los derechos que yo le vaya diciendo.
¡Protesto!
Rodrigo Cortés, el director de pel·lícules com Buried i El amor en su lugar, estrena aquesta setmana la seva proposta més singular, Escape. La pel·lícula, produïda per Martin Scorsese, la protagonitzen Mario Casas i Anna Castillo i planteja els entrebancs d'un home desesperat per entrar a la presó, Marc Garriga.
Com ha explicat a Catalunya Ràdio, Cortés volia construir una història amb una llibertat creativa absoluta, un repte estimulant que provoqués que fos l'espectador qui decidís les motivacions del personatge i valorés les seves accions de forma molt diversa.
¿Sabes qué? Confío mucho más en un cine lleno de 500 bacalas que con 6 tíos listos. Quiero decir que la película tiene muchas capas y creo que va a resonar en el espectador, porque dialoga con las vivencias de cada uno. Uno dirá, yo me he sentido así a veces. Otro dirá, esto es una radical inmoralidad y me irrita y qué bien que la película trata estos temas y desnuda. Y otro dirá, pero ¿qué has visto? No es una película elitista en ningún sentido.
Mario Casas i Anna Castillo també ens destacaven com és d'insòlita la proposta.
Fent-la i llegint el guió no tenia referències.
A mí me ha pasado lo mismo. A lo mejor en el guión se me acercaba un poco al gran Lebowski, pero después es verdad que cuando ves la peli, hostia, la música, el montaje, no se parece a nada. Y es diferente, le da la gana contarlo así. A mí me parece de valiente, la verdad.
El film també compta amb secundaris de luxe com Josep Maria Pou, Juanjo Puigcorbé, Albert Pla, Willy Toledo, Blanca Portillo i, sobretot, José Sacristán.
¿Quién eres tú?
Si fem l'exercici de pensar en autors de l'anomenada generació del 27, de seguida ens vindran al cap noms com el de Federico García Lorca, Rafael Alberti o Vicente Aleixandre. Però difícilment pensarem en una dona. Doncs el còmic de norma editorial Vanguardia és una mujer, de Clara de Frutos, la reivindica a totes, Valeria Obereda.
I ho fa a través d'una d'elles, l'escriptora i poeta Concha Méndez. Segons l'autora, s'hi sentia més pròxima, però també li donava més marge per parlar de totes.
Para mí, Concha Méndez, desde el primer momento sentí una conexión especial. Por un lado, porque creo que conecto mucho con su forma de ser, y luego porque ella era una de las más sociables de este grupo. Entonces, gracias a ella, podía contar la historia de mucha gente.
El seu punt de partida, només per ser dones, ja era molt més complicat.
Las rebeldías que ellas tenían eran por 10, porque se estaban rompiendo las normas desde una posición mucho más difícil, desde un punto de partida que estaba mucho más atrás, ¿no? Sus historias me emocionaban mucho y me parecían increíbles de contar.
Altres autores són la pintora Maruja Mallo, l'assagista i filòsofa Maria Zambrano o la poeta, novel·lista, cantant i actriu Josefina de la Torre. Se les coneixia com la Sense Barret per un acte de rebel·lia que van protagonitzar.
El món teatral rendeix homenatge a l'actriu Teresa Cuniller, que acaba de fer 100 anys. Serà en un acte aquest vespre al Teatre Romea, la sala on Cuniller hi ha estrenat més obres teatrals, Marta Vives.
Considerada una de les actrius catalanes més importants del segle XX, compta en la seva trajectòria més de 100 títols, entre ells de Josep Maria de Sagarra o sota la direcció d'Herman Bonin, Joan Uller o Sílvia Munt. La celebració serà a l'escenari del Romea, que ella considera casa seva, on va arribar a tenir companyia pròpia amb el seu marit Domènec Vilarrasa. L'acte l'acte serà presentat i conduït pel dramaturg Jaume Vinyes i l'actriu Lloi Bertran i comptarà amb la presència de figures destacades de les arts escèniques com Josep Maria Flotat, Sílvia Munt, Anna Güell o Lali Barenys. Ens ho explica Jaume Vinyes.
Hem volgut vestir-nos de gala per celebrar tota aquesta vida plena de teatre, aquesta vida de passió extraordinària que la Teresa ha tingut sempre amb les arts escèniques. I és una festa amb tot de gent que se l'estima.
Conillet, que va estar activa fins als anys 80, va donar el seu arxiu a l'Institut del Teatre i el 2018 el Romea va crear el Premi Teresa Conillet a treballs originals sobre la història del teatre català contemporani.
El veterà saxofonista i clarinetista cubà Paquito de Rivera és la gran estrella aquest any del Festival Jazz Tardor de Lleida. Serà el colofó d'un programa de 15 concerts que recupera com a escenari el Cafè del Teatre. La sala municipal reobrirà després de 5 mesos tancada per un canvi de gestors. Lleida, Estela Bussoms.
La reestrena del Cafè del Teatre serà el 9 de novembre amb un quintet encapçalat per una virtuosa del saxo, la japonesa Erena Terakubo. Però els grans noms del festival són dos cubans estrelles del jazz llatí, guanyadors de premis Grammy, el pianista Ivan Melón Lewis i, sobretot, el veterà Paquito de Rivera, que actuarà a l'Auditori el 29 de novembre. Ho destaca la cap de comunicació del Jazz Tardor, Anna Simó.
Des del Festival de Jazz intentem aproximar a figures de renom internacional al públic lleidatà i al seu territori i poder seguir consolidant el festival com un referent a nivell nacional i internacional.
El Jazz Tardor també viatja fins a la Pobla de Cérvoles, Cervera i Guissona i inclou jam sessions al Pub Antares de Lleida.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva, avui amb la Laia Tudel des de París, perquè allà aquesta nit se celebra la gala de la pilota d'or. Laia, bona tarda.
I bona tarda, Òscar. I pot tornar a ser una gala amb molt protagonisme pel Barça i sobretot amb un nom destacat, el d'Aitana Bonmatí.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Doncs som a París, a tocar del Teatre Châtelet, avui se celebra l'edició 68 de la Pilota d'Or. A aquesta hora no plou a París. La previsió, de fet, és que tampoc ho faci aquest vespre. Sí que està una mica tapat al cel, fa una mica de fred, però vaja, la catifa vermella ja la veiem preparada amb les carpes per si plovia i tot a punt per rebre els protagonistes d'aquesta nit. El Barça és a punt d'aterrar a París amb una àmplia representació encapçalada pel president Joan Laporta, que acompanya la que s'espera que torni a ser la gran protagonista blau Urana, que és Aitana Bonmatí. Juntament amb 5 companyes més, viatja Aitana, algunes d'elles també nominades a la Pilota d'Or, com Alexia Putellas, Graham Hansen, Salma, Patri, també viatja Marta Torrejón, i pel que fa a la part masculina del Barça, Lamine Yamal, que pot ser l'altra protagonista blaugrana de la nit, ha viatjat també amb dos companys, amb Dani Olmo i Pau Cubarsí. Després d'aquesta gran setmana que hem explicat aquí a Catalunya Ràdio del Barça, amb les victòries del Bayern i el Madrid, avui podria ser un altre gran moment pel Barça i, sobretot, podria tornar a ser la nit d'Aitana Bonmatí. Perquè Aitana és la gran favorita per guanyar la pilota d'or femenina. Seria la segona pilota d'or consecutiva que guanya. I, vaja, aquesta fita només ho ha aconseguit abans una altra blaugrana, que és Alexia. I el que faria Aitana també és firmar així un altre gran any, protagonitzat sobretot Ruth Vilà, per la Champions al Barça.
Sí, perquè ja n'ha guanyat els 4 títols possibles amb el Barça, però amb actuacions destacadíssimes de la Champions, sobretot a la tornada de les semifinals contra el Chelsea i també a la final contra l'Olympique de Lió. De fet, la migcampista va marcar en aquests dos partits, a més de ser triada com a millor jugadora de la final i també de tota la competició europea. Pel que fa als números individuals, la de Ribas va sumar la temporada passada 19 gols i 18 assistències. Amb la selecció espanyola, Aitana ha guanyat la Nations League amb gols a la semifinal i la final i també la van triar millor jugadora de la final i del torneig. La migcampista també va ser clau en la classificació d'Espanya pels Jocs Olímpics, la primera de la història per a la selecció espanyola, tot i que els Jocs la cosa no va anar bé i la selecció espanyola va acabar finalment quarta. Aitana pot revalidar avui la consecució d'aquesta pilota d'or, com deies, la segona consecutiva de la migcampista del Barça, i si sumem les dues anteriors que va guanyar Alexia, seria la quarta pilota d'or consecutiva per a una futbolista catalana.
De fet, aquí a París hi ha pocs dubtes que Aitana serà la guanyadora, però és que si aquest any haguéssim de parlar d'una rival, Ruth, per la pilota d'or d'Aitana, doncs seria una altra jugadora del Barça.
Sí, i qui apareix, Laia, aquest any per primera vegada en la llista de nominades és Caroline Graham, que com Aitana també ha guanyat els 4 títols amb el Barça. A més, Graham va acabar la temporada passada com a màxima golejadora de la Lliga i en totes les competicions, en 40 partits, va sumar 32 gols i 29 assistències. També estan nominades a la pilota d'or Patri, Alexia, Salma, dues exblaugranes per la seva temporada al Barça, Mariona i Lucy Brons, i una nova blaugrana, Eva Pallor, això sí, per la temporada que va fer amb el Wolfsburg.
Doncs per tot aquest èxit del Barça femení, el Barça, a banda de veure una jugadora seva una altra vegada aixecant la pilota d'or, convertint-se en la millor jugadora del món, pot guanyar un altre trofeu a millor club femení. I veurem també si Jonathan Giraldez, el tècnic del Barça, l'any passat s'endú el premi a millor entrenador d'un club, d'un equip femení, tot i que aquest any torna a competir amb Emma Hayes, que, vaja, que també és una de les favorites després d'haver guanyat l'or olímpic amb els Estats Units. Avui, però, hi ha un altre gran nom, a banda d'Aitana Bonmatí, en clau blaugrana, i és el de Lamine Yamal. Perquè des de que hem arribat aquí a París, és cert que al voltant d'aquesta gala de la pilota d'or, doncs es parla d'Aitana Bonmatí, es parla també de Vinícius, perquè segurament serà el guanyador de la pilota d'or masculina, però també es comenta molt el 0-4 del Bernabéu, i es parla molt de Lamine Yamal, també, que si no hi ha cap sorpresa, Lamine Yamal guanyarà la pilota d'or a millor jove, com a jugador millor jove sub-21 de la temporada, on també hi ha una altra blaugrana, com Pau Cubarsí, nominat, però és que Lamine, Ramon Salmurri, no només opta aquest trofeu jove de trofeu Copa.
No, de fet, és un d'aquests 30 finalistes a la pilota d'or, que en clau blaugrana té a Lamine Yamal i, si ho vols, també a Dani Olmo, tot i que és evident que en el cas de Dani Olmo ve per l'Eurocopa i per la seva temporada amb el Leipzig, més pel que no pas el que hagi pogut fer com a futbolista del Barça. Evidentment, ho deies, el gran favorit és Vinícius, el futbolista del Real Madrid, tot i que les darreres hores ha pujat molt el nom de Rodri, el mig centre del Manchester City, lesionat, que va ser campió de l'Eurocopa amb la selecció espanyola. Però, si no guanya Vinícius, això seria, sens dubte, una sorpresa majúscula. Ara bé, Lamine és el gran favorit a guanyar el trofeu Copa per la seva irrupció amb el Barça la temporada passada, però sobretot també per aquesta Eurocopa, on va ser la figura de l'equip guanyador, la selecció espanyola. Lamine és el gran favorit a un premi amb altres nominats on, a banda de Cubarsí, per exemple, hi ha també Savinho, l'exfutbolista del Girona en el Manchester City, Arda Güler, del Real Madrid, o Zaïre Emery, del Paris Saint-Germain. I amb el Barça com a denominador comú d'aquest trofeu Copa, perquè l'any 2021 ho va ser Pedri, el 2022 ho va ser Gavi, aquell famós visca al Barça, i ara el 2024 li toca a Lamine Yamal.
Doncs ara que comentava Savinho del Girona, hi ha altres nominacions catalanes també aquí a la pilota d'or, com el Girona, com a club, candidat a millor club masculí, tot i que en la mateixa categoria hi ha el Madrid i el City, que són els dos favorits. Però hi ha un fet curiós amb el Girona, i és que no hi haurà cap representant del Girona aquí a la gala, i ho hem preguntat a l'Eduard Solà, que ha fet també la consulta al club, al Girona, i no hi ha cap representant perquè ningú de la gala, de la UEFA, de l'organització, ha enviat cap invitació al Girona, ni ha avisat que podien venir ni que estaven convidats. I quan han fet la consulta des del Girona, la resposta ha estat que per aforament, doncs normalment el que fan és convidar només els clubs que tenen jugadors nominats en altres premis, que tot i així doncs els sabia greu la confusió i que intentarien a veure si podia venir, estarien encantats que pogués anar algun representant del Girona. Però vaja, ha estat com l'anècdota o el fet curiós que el Girona no hagi estat convidat a aquesta gala de la pilota d'or. I altres candidats catalans, Pep Guardiola, millor entrenador, categoria a la qual també Ancelotti parteix com a favorit, també el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Aquests són els protagonistes, els noms propis d'aquesta gala, que comença a partir de 8:45 aquest vespre. Des d'una hora abans començaran a arribar els convidats i ho anirem seguint tot al tot costa a partir de les 7. I l'anunci, esperem, de l'Aitana Bonmatí com a nova pilota d'or, el viurem també en directe a Catalunya Ràdio, al Catalunya Nit, amb el Manel Elias. Avui pot ser una gran nit, com hem dit, pel Barça, que podria tancar el que ha estat la seva gran setmana per als culers.
Pilota d'Íñigo, l'envia atenció a l'espai per Rafinha, que li falta el golet, que li falta el golet, que li falta el golet. Rafinha, 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 l'aixeca!
Doncs aquest 0-4 del Bernabéu, que encara és ben present entre el barcelonisme, que també dèiem que aquí arribant a París també ens ho comentàvem, i que l'equip avui doncs fa festa, Salmurri, festa merescuda, com va dir el tècnic Hansi Flick.
Sí, sí, festa fins dimecres, tot i que Flick no va cedir a les pressions del vestidor, que ja li demanava un dia extra encara de festa. Flick es va mantenir impassiu i va portar els seus futbolistes a tornar als entrenaments dimecres. Evidentment, Laia, el clima és d'eufòria i satisfacció absoluta al vestidor del Barça. El club blaugrana ha tancat la setmana gran amb dos golejades, al Bayern i al Madrid, i el tram més delicat, sense efectius, comença a quedar enrere. L'objectiu inicial que s'havia marcat al cos tècnic està més que assolit.
I el pitjor del 0-4 al Bernabéu, sens dubte, van ser els insults racistes que va rebre per part d'una part del públic del Bernabéu, Lamine Yamal, Salmó.
Sí, el Madrid ja ha identificat aquests aficionats, aquests impresentables que van fer insults racistes contra Lamine, contra Rafinha i també contra Ansu. És d'esperar que el club blanc ara actuï seguint el seu propi codi intern. El Madrid ha reaccionat ràpid, s'ha de dir. Per exemple, ho va fer amb el comunicat i de manera també contundent, conscient que la Lliga i el Consejo Superior de Deportes també estan al damunt d'aquesta qüestió. Aquest matí, la Lliga s'ha personat davant la Brigada Provincial per ampliar la denúncia i el Madrid ha portat més informació. I avui, Esteban Iborra, president del Moviment contra la Intolerància i membre de l'Observatori per la Violència, Racisme i Xenofòbia, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio un tancament parcial de la graderia del Bernabéu.
De entrada, esto es una conducta punible penalmente. Estamos ante un 510 del Código Penal, que es un daño a la dignidad de las personas por motivos racistas. Por lo tanto, nos encontramos con que puede haber entre 1 y 3 años de cárcel.
Doncs relacionat encara amb el clàssic, si Lewandowski va ser un dels noms propis amb els dos gols que va marcar a la Premier, el nom d'aquesta jornada és aquest.
Into the gap for Matheus Núñez, cross comes in, Haaland's at it and scores! First chance of the game!
El gol d'Erling Haaland davant el Southampton situa el City nou líder i és, o del Serra, el personatge que has triat del cap de setmana.
Amb aquest nou gol, el noruec és de llarg el màxim golejador de la Premier, amb 11 gols en 9 partits, i permet als Citizens situar-se líders en solitari de la Premier, amb un punt més que el Liverpool, que ahir, en el partit de la jornada, no va poder passar de l'empat a 2 amb l'Arsenal, que és el tercer classificat. D'aquesta manera, el davanter del City torna a posar la directa per endur-se per tercer any consecutiu la Golden Boot, el trofeu que l'acredita com a màxim golejador de la Premier, després d'haver guanyat també el de la temporada 22-23 amb 36 gols i el de la temporada passada amb 27 gols més. A nivell de les grans lligues europees, però, a Haaland el supera el davanter del Barça, Robert Lewandowski. El noruec ha marcat fins ara 14 gols entre Lliga i Champions i el polonès ja n'ha fet 17, però això sí, amb 2 partits jugats més a la Lliga.
Y después de la pausa...
Pero el equipo se ha dejado todo. Yo creo que hasta el final hemos tenido opciones de peligro y no ha entrado.
Sí que és normal que la gent marxi en pipa de casa. Tenen tota la raó. Ells volen veure el seu equip guanyar i el seu equip no ha guanyat.
Haurem de parlar del Girona, des d'un punt de vista ja esportiu, i de l'Espanyol, que han tornat a tenir una jornada complicada.
Catalunya migdia.
Quin gust té el formatge d'ovella Poc? Les ovelles ho saben bé. Pastures naturals i plantes aromàtiques conformen la seva dieta i ens donen una llet única. Poc, amb un gust potent, equilibrat i lleugerament picant. Un plaer autèntic. Formatge d'ovella madurat Poc. L'intens sabor de la natura. Tasta'l i deixa't sorprendre.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Naturgy presenta l'equip Estàlvia Missió Temperatura.
Termòstat millor a 21 graus.
Estem perdent escalfor.
Un burlet en aquesta finestra.
Fet.
Sembla que hem burlat el fred.
És l'equip Estalvi. T'ajuda a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
Troba-la a les xarxes socials de Naturgy.
Aquest dimarts 29 d'octubre, Pablo Heras Casado torna al Palau de la Música Catalana.
Amb la Sinfonia Wagner de Bruckner i el Richard Lieder de Mahler i acompanyat de la formació Ànima Eterna i la mezzosoprano Sarah Connolly.
Vine i gaudeix d'una vetllada sinfònica audaç, moderna i impregnada d'una personalitat única. Entrades a palaumusica.cat.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Al Catalunya Migdia som aquí a París repassant l'actualitat esportiva, on aquest vespre se celebra la gala de la pilota d'or. Esperem que Aitana Bonmatí guanyi la pilota d'or femenina, que Lamine Yamal s'endugui el trofeu al millor jugador jove. I des d'aquí també parlem d'altres qüestions esportives, dèiem del Girona i l'Espanyol, perquè la cara de la jornada, sens dubte, és el Barça, amb el 0-4 al Clàssic, però la creu va ser el Girona i l'Espanyol. Els de Mitchell són ara 300 després d'una nova derrota d'Úrsula.
El Girona va encadenar dissabte la segona derrota consecutiva a la Lliga i només ha guanyat un dels últims 7 partits de Lliga. Continua encallat a la part mitjana baixa de la classificació, ara amb 3 punts de marge sobre el descens, i el que és pitjor, continua perdent jugadors pel camí. L'últim és el defensa Alejandro Francés, lesionat a l'isquio. I a sobre, aquesta setmana hi ha partit de Copa dimecres al camp de l'Extremadura i veurem els equilibris que haurà de fer Mitchell per fer un 11 en condicions, i més amb jugadors que no estan al 100%, com ara Ángel i Estuani, que no van jugar a les Palmes per precaució perquè tenia molesties, o Arnau, a qui van haver de posar 4 punts a la barbeta. Al Girona hi ha debat intern sobre el perquè de tantes lesions concentrades l'últim mes.
Tampoc ha estat una bona jornada per l'Espanyol. La derrota divendres ja ens queda una mica lluny, però vaja, els blanquiblaus, Pau Ros, que queden a la zona baixa de la classificació.
Sí, i no hi ha temps per lamentar-se. L'Espanyol ja ha canviat el xip per centrar-se en el partit de Copa del Rei de dijous, un partit que l'enfrontarà al Santirso de la divisió preferent gallega i que podria servir per agafar aire abans del derbi de diumenge contra el Barça. I és que la dinàmica de l'Espanyol comença a ser preocupant. Els blanquiblaus acumulen 5 derrotes en les últimes 6 jornades i en tota la Lliga només tenen 10 gols a favor per 19 en contra. Sumen 10 punts, tot just un per sobre la zona de descens. Justament avui l'Espanyol celebra el seu 124è aniversari i el Consell d'Administració farà una ofrena en homenatge a la seva afició davant l'estàtua que hi ha a l'RCD Stadium.
Doncs el futbol, al bàsquet, on hi ha millors notícies, especialment a l'NBA. Així ha estat la celebració al vestidor dels Brooklyn Nets a Jordi Fernández, la primera victòria que aconsegueix a l'NBA, Ernest Macià.
Sí, fa molta gràcia sentir-lo parlar amb aquell americà tan perfecte, no? Sent de Badalona, però és que és així, és un americà més, està molt adaptat fa molts anys i avui ha guanyat el primer partit. Era el primer partit que jugava a casa, hem de dir que els dos anteriors eren a fora i el proper torna a ser a fora, per tant, ha guanyat el que havia de guanyar, sobretot avui, 115-102, sempre per davant el seu equip, tot i que Antetokounmpo el tenia davant i ho ha fet relativament bé, relativament. No ha sigut el millor partit d'Antetokounmpo, però bé, 26 punts i 10 rebots, però bé, el seu equip ha sigut capaç de dominar de cap a peus i a l'últim quart fins i tot eixamplar la diferència. Bon partit de l'alemany Dennis Schröder amb 29 punts i, com et deia, el proper partit a Charlotte.
Doncs bones notícies catalanes a l'NBA. En canvi, a l'ACB, després de 5 jornades, el balanç pels equips catalans no és el millor.
A no ser que siguis del Força Lleida, a no ser que siguis de la Penya, que han sigut els dos equips que han salvat el cap de setmana la Penya guanyant a la pista del Baskonia, que és una gran victòria, i el Lleida guanyant el segon partit seguit, i d'aquesta manera surt de la part baixa on hi ha el Girona. El Girona sí que té motius per preocupar-se, va perdre casa amb el Múrcia, és últim de la classificació i ja només té dos equips que empaten amb ell. El Barça hi va jugar bé, però va perdre la pista més difícil, la de l'Unicaja, i el Manresa, doncs, que va fer un partit una miqueta més discret i que es manté a la zona mitja de la classificació. Això sí, va jugar a Madrid amb 2 victòries i 3 derrotes.
Per tant, la jornada direm que ha anat mig bé i mig malament, pel que ens explica l'Ernest Macià. En canvi, la Lliga Femenina, el que segur que podem dir és que a l'inici de temporada va bé, perquè amb 3 equips catalans, en aquesta màxima categoria, l'arrencada està sent especialment bona per l'Uni Girona, Isaac Vilalta.
Doncs sí, exacte. 4 victòries en 4 jornades per les gironines, l'última aquest cap de setmana contra l'Araski. Qui ha redreçat el rumb és el Cadí, que va arrencar amb un 0-2, però ha guanyat els 2 partits següents. L'última a la pista de l'Encino. El tècnic de les urgellenques és Isaac Fernández.
Creciendo, no sé en qué porcentaje se podría decir, pero creciendo. Creo que errores que cometíamos al principio, pues ahora no los cometemos. Al final es gente muy joven que no tenía ninguna experiencia en Liga Femenina y es la mejor liga de Europa, con lo cual van a necesitar su tiempo, pero bueno, repito, si es creciendo desde la victoria, pues mejor.
I com el que dim, un balanç de 2 victòries i 2 derrotes, el Joventut, que s'estrena a la categoria. L'arrencada de les de Badalona, això sí, és molt bona, ja que han jugat 3 dels 4 partits lluny de casa.
I Aquesta setmana es tanca el periple asiàtic de MotoGP a Malàisia amb la lluita per les medalles encara ben viva. Marc Márquez deixa Tailàndia havent desaprofitat un comodí de victòria, mentre Martín i Bagnaia es vigilen mútuament, Dami Aguilar.
17 punts entre el líder Martín i el campió vigent Bagnaia, amb 74 encara en joc. Ahir va ser Bagnaia qui va colpejar fort tots els rivals, però Martín encara creu en les seves possibilitats.
Siempre he creído, cada vez me demuestro más a mí mismo, ¿no? Días como hoy, que era muy difícil acabar, acabando segundo, pues me demuestro que estoy preparado ya para hacerlo, así que nada, será un reto muy grande ganar a Pecco en Malasia, pero lo intentaré.
Jorge Martín creu que Sepang és el circuit amb majúscules de Bagnaia. Ara que si plou, aleshores Marc Márquez prendrà protagonisme, el que va tenir ahir a Tailàndia, però va desaprofitar per impacient.
Podría decir quizá falta de paciencia en ese tramo, porque aún quedaban 13 o 14 vueltas más.
I és que també havia caigut Bastianini, s'havia trobat amb una carretada de punts al seu favor en la lluita per la medalla de bronze, per pràcticament deixar-ho enllestit, i ara només té 10 punts més que el pilot de Rimini, i a Sepang l'Enea vol treure tota l'artilleria. Ho viurem a partir de divendres, en la penúltima cursa de la temporada, darrere a l'Àsia.
I acabem la informació esportiva amb una última hora que ens apropa la Marta García.
La jugadora de l'Unix Girona, Laura Peña, deixa el bàsquet als 25 anys després de mesos de reflexió. A finals d'abril va començar una aturada indefinida i ara diu que pren la decisió perquè el final del túnel no s'apropava.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Tornem aquesta tarda des de París amb la gala de la pilota d'or. La podreu seguir a partir de les 7. Al tot costa, a veure si Aitana avui matí aixeca una altra vegada la pilota d'or.